vegades és difícil saber què regalar per Nadal. Pensa en aquell amic que una vegada va dir:
com m'agrada la bona cuina.
Doncs ja està, els tres propers anys rebrà...
Genial, un joc de 20 cassoles. Un altre llibre de receptes baixes en calories. 6 davantals? 6?
O li pots regalar el que realment necessita. La nova guia Repsol 2017, perquè gaudeixi dels millors sabors a tot tipus de restaurants. Nova guia Repsol 2017, amb tot l'imprescindible pels teus viatges. Regala-la aquest Nadal.
4 dies, 5 sessions, 9 sinfonies.
Del 12 al 15 de març, Gustavo Dudamel i l'Orquestra Simfònica Juvenil Simón Bolívar presenten al Palau de la Música Catalana la Integral de Sinfonies de Beethoven.
Regala nits per la història. Entrades a palaumusica.cat.
Fes Palau, fes-te el teu.
Feliç 2017 al supermercat del Corte Inglés.
Amb la millor selecció d'ofertes per celebrar l'any nou.
Espatlla d'engreix de camp ibèric essència única kebab peça de 4 quilos i mig a 5 quilos, 89 euros.
Amb regal de mitja canya de llom i un lot de ganivets o d'un formatge i un lot de productes ibèrics valorats amb més de 20 euros.
Feliç 2017 i bons reis al supermercat del Corte Inglés.
Josep, un cafè. Escolta, saps què hi fa la policia a la botiga d'en Joan?
Sí, han detingut el lladre que estava robant els negocis del barri.
I com ha estat?
El van detenir quan intentava entrar a la botiga d'en Joan fent servir un inhibidor. I l'alarma d'en Joan el va detectar i van avisar la policia.
Per la protecció del teu negoci no et serveix qualsevol. Tria l'empresa líder en alarmes per als negocis. Tria Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
Puc fer que més de 10.000 persones amb discapacitat aconsegueixin feina amb la paga del cupó diari. I pots guanyar 3.000 euros al mes durant 25 anys i premis de 35.000 euros. Jugant a la paga del cupó diari de l'ONCE, tens el poder de fer una gran tasca social. I tu, quin poder tens?
El perquè de tot plegat.
Les 10 i 2 minuts... Bé, ara mateix la situació és una mica d'anarquia a l'estudi 1 de Regul. Li anava a adreçar una pregunta al Barbeta, el Barbeta l'han trucat, la Rocío Martínez no hi és, ara bé. Doncs senyors Manuel Delgado i Alejandro López Fonta, vostès que estan aquí com uns professionals, us volia preguntar...
Has dit que marxi, no marxa. Has dit que se'n vagi i no acaba de marxar.
No. Us volia preguntar per la situació a Catalunya. Hola, Barbeta.
Hola. És que jo pensava que acabàvem a les 10, com en els viejos tiempos.
És hora raconiana, a 10, quarts d'11. Els butlletins mai entren a l'hora, es diu que acaba a les 10 i acaba a les 12. Ai, doncs, sap greu, aquí hi ha la gent. No, volia preguntar-te com ho veus.
El què? El tema. Quin d'ells?
El tema.
És que estava al telèfon i no... Sí.
2017. L'hem començat d'aquesta manera. Quan tinguem una tertúlia d'aquí un any, en termes Catalunya-Espanya, de què estarem parlant?
Ah, no, del mateix.
Sí?
Sí, perquè portem 300 anys parlant del mateix. No
hi haurà cap evolució els pròxims 12 mesos.
Oh, sí, que això, sí que hi haurà evolució. Jo crec que per primera vegada sí que crec que hi haurà un conflicte institucional, que no sé com s'acabarà, ni que a més no s'acabarà. Vull dir, que això és un...
No. Perdona un moment, Jordi. Sí. Has començat la frase dient que no passarà res i a la següent frase has dit que hi haurà un conflicte institucional que no hem vist mai?
No, sí.
Està dient que Catalunya no serà independent.
No, ha dit que passarà el que sempre, que és que passen coses. Jo sé que el tema de Catalunya i Espanya continuarà sent un dels assumptes, diguem-ne, de l'agenda política espanyola, segur, i catalana, segur.
O sigui, Catalunya encara no serà un...
D'aquí un any dubto jo que Catalunya sigui independent, el qual no vol dir que jo negui la possibilitat. No, jo no nego res.
No.
La possibilitat, entre altres coses, perquè diguem-ne, si es fa la independència... de mutu acuerdo, diguem-ne,
que no.
De mutu acord, això dura més d'un any, eh? Mm. És a dir, el Brexit
que home, no. Has de canviar la Constitució, però, si
el
no
Brexit,
ho pots fer.
Quan temps té el Brexit?
Amb un referèndum.
Sembla que són 4 o 5 anys, diguem-ne, de procediment.
Bueno, no ho saben bé.
Bueno,
però diguem qualsevol... que hi ha moltes teories sobre
sí, no, si però està escrit un procediment...
interpretable, Jordi, és a dir, ja tenen molt liu i, de fet, hi ha molt liu intern allà.
I uns diuen que valen anar molt ràpid, uns diuen que valen
anar molt ràpid. Així com de l'Islam en ser poc.
En un any, això no està resolt, segur. Jo crec que per primera vegada sí que veig la posició, diguem-ne, immobilista del govern espanyol, i no només del govern espanyol, sinó del govern espanyol, i jo diria que de l'estat espanyol, en el sentit, diguem-ne, dels que més manen, no només el Partit Popular, el PSOE, Ciutadans, etc., diguem-ne, és clara, diguem-ne, i és una posició que, a més, enllaça amb una tradició, diguem-ne, espanyola, i la situació, i a Catalunya veig, vaja, no ve, tot el que s'està fent només pot conduir a plantejar un conflicte, a plantejar obertament el conflicte.
Però què vol dir plantejar obertament el conflicte?
Bueno, no sé, però si volen votar lleis que no poden votar, que ni es poden debatre, no? Pel que tinc entès.
No, si volen... pregunto honestament, perquè jo estic una mica perduda, però
no,
també...
Jo, més perdut que no estic jo, que des de lluny, diguem-ne, es veu més difícil, eh?
Tu dius, però, serà no un sé, any
no
que hi haurà un conflicte.
Jo crec que el referèndum, diguem-ne, el plantejament del referèndum és per demostrar que Espanya és incapaç de trobar d'acceptar l'expressió democràtica dels catalans, i a partir d'aquí, llavors, és el justificar, diguem-ne, que hi ha un conflicte.
Però
i després,
ja
com s'acabarà? Jo estic segur que al final el que passarà és que tornarà a haver eleccions.
Però llavors, no, però... Jordi, perdona'm un segon la pregunta, perquè veiem, jo, i ho dic honestament, és a dir, aquí, el 2014... es va fer una consulta, com que volien deixar clar, i a més és perquè és així, que l'estat espanyol no la volia pactar, perquè es va intentar portar la llei de referèndums, d'autoritzar aquest referèndum a Madrid, es va votar que no, es va venir aquí, es va dir com que l'estat espanyol no la vol pactar, fem aquesta consulta, com la puguem fer. I després, un cop feta, anem a unes eleccions. Que aquestes eleccions, ara sí, que com no ens deixen fer el referèndum, seran unes eleccions plebiscitàries on el que estarem votant ja no és la possibilitat de referèndum que ja l'hem esgotat, sinó votarem la independència. Va ser un plebiscit entre els del sí i els del no, es va formar un govern que en 18 mesos havia de fer una sèrie de lleis del que ara, després se n'ho... Perdona, però jo no em ric en cap moment de tot aquest procés, perquè a mi m'importa i molt, però vull dir, deixa'm fer una mica ironia, que va canviar, llavors era el procés de la desconnexió en 18 mesos. Això és, no, diguem, sí, una mica el plantejament
que hi havia. Des del meu punt de vista, aquest va ser l'error.
Molt bé, aleshores, jo no estic fent judicis de valor, estic intentant descriure.
Estratègicament.
Ara, el president Puigdemont va dir, no, ara sí que sí, perquè cada any és el de sí que sí, anem a fer un referèndum. Que el vull pactat, però com ells no voldran pactar-lo, el faré, en tot cas, sota la legalitat del Parlament del Parlament.
Em faré una llei perquè sigui legal, però me la faré.
I després d'això anirem a eleccions. Home, però vull dir que no ho havíem fet això ja. Jo ho pregunto sincerament.
No, però hi ha una diferència. La diferència és que ara el senyor Puigdemont, el president Puigdemont, diu que el referèndum el 2017 es farà de forma legal.
Clar.
I es queda aquí. I de forma legal significa... sota quina legalitat? Perquè jo em faig una legalitat per mi és i perquè sigui legal, és, o com funciona això?
La teoria és, com que el Parlament és una institució de l'Estat, perquè és una institució autonòmica, estic fent de traductor, no estic jutjant
sí, sí.
ni dient.
No,
és,
sí, sí.
Com que el Parlament de Catalunya és una institució que emana de l'Estat, és un ens estatal el que fa una nova llei. I aquesta nova llei empara el referèndum.
Però, bueno, la
entremig hi haurà un altre ens de l'Estat que es dirà Tribunal Constitucional, que dirà que aquesta llei no és constitucional i ho tombarà i serem al cap del
no, perquè el Parlament sí que és veritat tot això, però té unes competències i pot fer lleis sota les competències que té, i sobre les que no té no pot fer competències, com tampoc pot fer lleis
que
la
Unió Europea.
Jo us diré amb modèstia a part que és el que ha passat i el que passarà, d'acord?
Molt bé.
Primera, diguem-ne, es comença la història amb el 2012, la primera convocatòria del 11 de setembre, que diguem-ne que no sé si era previsible o no que tingués el resultat que va tenir, però va ser el que va ser. Jo, aleshores, sincerament, vaig veure que jo anava molt en sèrio i que no es podia d'una forma o altra convèncer tota aquella gent que el que havia aparegut allà era bàsicament una fantasmada i que...
Exacte,
i que,
no. No és un suflé.
Per tant, el, diguem-ne, el 2013 es repeteix altre cop la mateixa posta en escena i tal, doncs, i el 2014 també, o sigui, diguem-ne, ja hi ha proves inequívoques de que s'és capaç de mobilitzar molta gent. I evidentment, aquí no hi ha explicacions de què és la burgesia, no? Perquè, escolta, tu, massa burgesia a Catalunya, o sigui, francament, un milió i mig de burgesos, francament, no crec que tinguem, no crec que tinguem per tant, com a país. Vale.
Això és com els milionaris del Partit Popular, que els 8 milions són tots milionaris.
Home, però dir-te que la idea aquesta, diguem-ne, que no és una mobilització popular, automàticament queda desactivada davant l'evidència física.
És evident que evident. Hi ha una mobilització
transversal,
massiva,
transversal.
T'afegeixo, cívica, pacífica, va. Transversal.
Molt bé.
Això sigui, ho tenim tots clar, Manuel, molt bé, avanti.
Però, diguem-ne, el que estic bàsicament és que fins ara tot...
Avanti que parlem de política.
Diguem-ne,
no de...
són proves, sí. Que és quanta gent som capaços de treure al carrer per aquesta història. I la prova... Que
anat...
per declarar la independència de Catalunya unilateralment, preguntes.
Home, tio, no, diguem-ne, per tant, bàsicament és quanta gent diguem-ne, traiem al carrer.
Per què? Que, per fer què?
És igual, diguem-ne, per fer alguna cosa com podia ser, diguem-ne, encaminar-nos cap a la independència.
Molta, Manel, molta.
Aleshores, diguem-ne, dius, tant tu, a molta distància, en què traiem, en certes circumstàncies, una quarta, perdó, diguem-ne, un 5% ja tindríem prou, per entendre'ns. O sigui, quanta gent podem treure al carrer? Segona qüestió, el tema famós del referèndum aquest, diguem-ne, full, que era el del 9 de novembre, que no era tal. Però tenia una funció, que era bàsicament assaig general. Quanta gent estem en condicions de trobar al carrer per votar?
2.200.000.
Molta gent, atenció. Les comptes ja comencen a sortir. Segona operació, eleccions. Eleccions que no són plebiscitàries, per molt que es volguessin presentar, perquè l'objectiu no era treure el 51%, era treure la majoria absoluta al Parlament. Per això estàvem tan contents. Perquè ja és igual que tinguem el 49%. Tenim majoria absoluta, la qual cosa vol dir que podem fer el que vulguem. Cosa que fa
això no és veritat. No? Perquè tu tens una llei superior que t'has... Ah, home, el que no pot ser és que les majories...
Des de la seva òptica.
Estem parlant des de l'òptica. Ah, imaginem-nos que...
Des de la seva òptica estàs explicant...
Imaginem-nos que algú té un plan. No, en sèrio. Espero.
Molt imaginar, Manel. Però sí, d'acord.
Està bé. A vegades també penso que estem abandonats al caos i que tot bàsicament és conseqüència de l'atzar. Però... És igual, encara que fos conseqüència de l'atzar, si no ho haurem trobat. És a dir, no importa si hi ha algú que està planificant-ho o no. La cosa és que realment està funcionant d'aquesta forma. Un assaig general que demostra que es pot fer el referèndum i que hi ha un cert èxit. La segona part, bàsicament, és obtenir majoria absoluta, la qual cosa deixa aquesta majoria absoluta per fer el que vulgui, realment, al marge que estigui o no estigui emparat per la llei. Però pot fer el que vulgui, que és el que està fent. Molt bé. I finalment què passa? Doncs que es decideix tal i qual que es tira endavant, es compromet d'una forma inequívoca que es farà aquest referèndum el 2017 i sembla que tot apunta en què realment es vol fer. Quin és l'aliat fonamental que es compta per aquest procés que culmina amb la independència? Jo crec, d'una forma bastant clara, des de fa temps, que la clau està en que no es faci el referèndum. Perquè no, perquè està claríssim que el referèndum es convocarà, es prepararà, però d'alguna forma... l'Estat no deixarà que li tornin a fer la pirula que li van fer el 9 de novembre, i ho intentarà impedir. Aleshores, bàsicament, està el moment clau en què el problema, en què la lluita per la independència acabarà sent una lluita per la democràcia, perquè estarà que impediran que hi hagi urnes. Què és el que implicarà això? Doncs que, per exemple, els dubitatius, si no, no, sí, no, sí, d'en Comú i companyia, no tindran més remei que prendre partit, bàsicament, a favor d'aquells que defensen els valors democràtics, que no serà ni molt menys el govern espanyol. Si l'operació es contempla d'aquesta forma, tot dependrà, bàsicament, de les bèsties que siguin des d'allà. Clar, és que no poden fer res, i creus que ells ho saben?
O sigui, portat a l'extrem, posar les urnes i que vingui aquesta imatge que s'ha dit, vingui la Guàrdia Civil i ho tregui.
El valor democràtic no comporta complir la llei.
No, bàsicament
el que si has de complir la llei, que és el que has de fer i el que has de fer,
això ja no és democràtic. Però en aquests moments ja tenim en aquests moments ja tenim a l'Artur Mas, al Francesc Homs, a la exconsellera Rigau, no?
A la Joan Ortega.
Tots aquests estan, diguem-ne, ja... querellats o reprimits...
Més.
Imputats.
Què vol dir reprimit?
Bueno, home, reprimit sí.
No, reprimit no.
Van fer una acció política...
Bueno, però a lo millor és el que diu el tribunal. El tribunal a lo millor diu això va ser una qüestió política i una enquesta al carrer, amb urnes. I no passa res, però que els hi demanin i els preguntin...
Com ho impediran?
En qualsevol cas...
Com què?
Com ho impediran?
Què impediran?
Que hi hagi un referèndum.
Amb la transició que estan parlant de fer una llei ad hoc, per fer una llei ad hoc amb un Parlament que no té competències per fer-la, això no es podrà fer.
Jo el que vaig a dir és que, si després d'això, a més, han d'empaparar a tota la mesa del Parlament, han d'empaparar a tots els diputats que participin en un debat, el Lluís Llach i el conseller, i a tot el govern català.
I vaig a recordar una cosa.
És a dir, jo crec que l'estratègia catalana va per aquí. Jo no dic si és bona, si és dolenta, no.
Jo
dic que els espanyols són molt bèsties, el govern espanyol és, en aquest aspecte, és molt radical, per dir-ho de manera més correcta, és molt radical, però no és tonto.
No, jo crec que
sí. No és tonto. I faran totes les jugades possibles per desprestigiar el moviment. És a dir, es van inventar diners a Suïssa d'un i de l'altre per fer això que ha passat als Estats Units, que és modificar les eleccions, els resultats electorals, i això va passar. I això continuaran fent-ho, i aniran un per un. I evitaran, diguem-ne... És a dir, el que no farà el PP és enviar el Tejero al Parlament de Catalunya. Això no ho farà el PP. Perquè són radicals, però no són tontos.
Perquè la pregunta és quan... Aviam, en primer lloc, vull recordar que entre els investigats hi ha gent d'en Comú, bàsicament el camarada secretari general del Partit Comunista, que és en Nuet, que està també processat. O sigui, que aquí ja comencem a pillar alguns que no són teòricament independentistes. I després una...
Manel, però hi ha una cosa. Les persones que han de portar això endavant es trobaran amb problemes personals i han d'estar disposats als sacrificis que això comporta.
La pregunta és...
Aquest noi que ha dit lo dels ous trencats i... El
Joan Coma.
És molt interessant el que ha passat amb aquesta persona, perquè és una mesura absolutament exemplaritzant. És a dir, ja no pots ni dir segons què, perquè et vindran i et detindran. És a dir, no hi haurà un governant català que pugui dir catalans, a partir de demà els impostos no els pegueu allà, els pegueu aquí.
Això no arribarem a aquest moment. O sigui, el que estic dient bàsicament és que el moment crític, el moment, diguem-ne, decisiu és quan, i no tinc cap dubte que així serà, diguem-ne, realment es convoqui el referèndum. I la meva pregunta és com ho impediran. Ahir l'Anna Gabriel va dir, i no deixava de tenir sentit comú el que deia, és que el propòsit, per exemple, de il·legalitzar la CUP no és gens ni mica remot en nom de la llei de partits, que alguns voldrien aplicar a Convergència i Unió, si pots, per ell, si sentís les tertúlies. Veieu que va molt en sèrio. I se'ls anirà la mà, perquè a diferència de tu, Rata, jo crec que són tan tremendament secs, estan tan fanatitzats, que són capaços de qualsevol cosa. I l'única forma que tenen d'impedir que això d'una forma o altra culmini, que es posin les urnes, és bàsicament per la força. És que si van a per la llista de la CUP, comenci pel principi.
Els dos escenaris que s'han posat aquí, agafo paraules vostres i continuo donant-li la paraula a Alejandro i a la Rocío. La Rocío i l'Alejandro. És, diu el Jordi Barbeta, no són burros i són molt radicals. No enviaran la Guàrdia Civil al Parlament de Catalunya, però pel que esteu dient, tampoc negociarà. És a dir, ni negocia ni envia la Guàrdia Civil. Hi ha un carrer del mig. Pregunto, quin és aquest carrer del mig?
No hi és.
Jo el que no sé és a dir, sempre s'ha dit que ni Catalunya és capaç, diguem-ne, és capaç d'imposar, diguem-ne, l'anhel independentista o sobiranista a la resta d'Espanya, però ni Espanya ha estat capaç, diguem-ne, de liquidar la diferència catalana. Són dos debilitats, diguem-ne, o dues febleses en conflicte.
Una frase famosíssima, no?, del president Tarradellas, era, crec, o no de qui era?
No recordo.
Que deia
no
sé. Catalunya és no massa jo. Forta per ser mai assimilada, però és massa dèbil per ser mai independent. No?
Bueno, més o menys, i estem aquí, i estem en un tour de force.
Qui va dir que estem,
i també s'ha de recordar una cosa, és a dir, jo estic convençut d'allò que dèiem dels poders, és a dir, suposo, que ni el govern català explica tot el que té previst, ni el govern espanyol queden explica previst, tot el que té previst.
Si no tenen previst res, no poden preveure res.
Però jo sincerament crec, amb això sí que crec, que l'objectiu del govern català és posar de manifest, diguem-ne, la paradoxa antidemocràtica, la qual cosa té un perill. Perquè veiem el que està passant a Polònia, per exemple. I bueno, la Unió Europea, diguem-ne...
Només hem de veure les constitucions, no, ja no només d'espanyoles, sinó de molts països, on hi ha un article igual que el que hi ha, diferent escrit, però de la impossibilitat de que una part del territori s'independitzi de forma...
No, això és una interpretació... Mira, si recomano a Alejandro que llegeixi un article publicat a La Vanguardia la setmana passada
d'aquí.
Del Pere Royo.
Sí, el Pere Royo s'interpreta una cosa i altres catedràtics interpreten una altra.
Perdona, pares de la Constitució, pares de la Constitució, com Herrero de Millón.
Sí,
sí. Com a Miquel Roca... Com a Miquel Roca, t'interpreta... Sí. El Francesc de Carreras, que és el fundador de Ciutadans, tal com el que era Ciutadans quan va néixer, ha fet articles,
una consulta, com a constitucionalista,
explicant que la consulta, no el dret a l'autodeterminació, però és la consulta, si és legal. Però és que passa una cosa claríssima.
Consulta.
La Constitució espanyola...
Però no
vinculant. Jo crec que aquí ha hagut un error estratègic per part de les forces sobiranistes, que és que han d'entregar la Constitució al PP. Quan ells el que haurien de dir és no, la Constitució no és teva, si és més nostra que vostra, que nosaltres la vam votar i vosaltres no.
Va ser seva des del principi.
Però tu creus que si governés el Partit Socialista seria diferent?
El poble del Partit Socialista ja té uns problemes com perquè ara intentem...
Si estigués governant Podemos, si ara Espanya estigués governant Podemos, què intentaria fer Espanya? Podemos. El que hauria de fer és reformar la Constitució per permetre un referèndum.
Ja no hi som a temps. Si jo crec que aquí l'error ja comença amb la reforma de l'Estatut...
No hi som a temps de què?
Som a temps
de poder fer el que vulguem.
La reforma de la Constitució, tal com es planteja ara, després de la sentència de l'Estatut, és molt complicat.
El primer que s'ha de fer és reformar la forma de reformar la Constitució.
És a dir, hi ha una força molt potent partidària, diguem-ne, de reduir l'autonomia, i aquests són majoritaris d'Espanya, no faran una Constitució
les autonomies, algunes sí, jo també sóc partidari depèn de quines autonomies que no és, l'autonomia d'Astúries, de Cantàbria, jo sóc partidari d'això.
Tu seràs partidari, però això diguem...
Un asturià no, potser no, però l'autonomia de Múrcia, l'autonomia d'Astúries, l'autonomia de Cantàbria
per defensar. En qualsevol cas, el que sí que jo vull dir és que la Constitució espanyola, tal com es va plantejar, només hi ha un referèndum vinculant. Bueno, de fet, dos. Un és obvi, que és el de la reforma de la Constitució. Clar. I l'altre és l'Estatut de Catalunya. De Catalunya, del País Basc, de Galícia i d'Andalusia. Són els únics referèndums vinculants. El de la OTAN no era vinculant. L'Estat pot preguntar quan li dongui la gana i com li dongui la gana, a qui li dongui la gana.
Mira, Alejandro,
i després pot fer el que li dongui la gana, també, clar. És a dir, l'Estatut de Catalunya, és evident que l'Estatut de Catalunya, però, si canvia la relació de Catalunya amb Espanya, afecta Catalunya i afecta Espanya, però només voten els catalans, no voten els estudiants.
Amb aquesta Constitució, l'article 2, un govern no pot preguntar sobre la possibilitat
i que no l'han votat, l'Estatut del Constitució.
Però és que no veieu, escolta, no veieu que hem...
Que no van ratificar el referèndum.
Estem parlant...
Deixem acabar. El van ratificar, i què va passar? Que van utilitzar torticerament un tribunal constitucional per trencar aquell equilibri. Allà es va trencar la vaixella i és molt difícil de reconstruir.
A mi no m'ho expliquis, i tot això va ser perquè algú el va portar al Tribunal Constitucional, jo crec que un dels errors estratègics més grans que ha comès el Partit Popular.
Bueno, en tot cas,
ja ho va reconèixer.
Escolta, un moment, per què hem arribat fins aquí? Les explicacions, sincerament, tots vivim aquí, sabem el que ha passat. Per tant, no fem, diguem, més interpretacions de per què hem arribat on estem. Sabem on estem. Jo el que us preguntava, i us ho preguntava sincerament, eren quins eren els plans, i vosaltres els heu intentat explicar, que si jo tradueixo és, s'intentarà fer un referèndum emparat amb una llei que mani del Parlament de Catalunya. I l'estratègia és que com l'estat espanyol no el deixarà fer, això portarà a que hi hagi una majoria més gran. Ho ha dit el Manel, un segon, no? El Manel ha dit així, aquesta gent que està al mig, els del sí, no, ha citat directament els comuns, estic fent de traductora, insisteixo, no? S'afegiran en aquesta majoria. Molt bé, molt bé. Llavors, un cop tenim aquesta majoria social i política, què passa? Hi ha eleccions?
No, no hi ha eleccions.
Què hi ha? Què passa?
No, és que ahí està. El que vull dir bàsicament és que no sabem què passarà. Perquè estic segur que en un cert moment...
Com has dit que ho sabies perfectament.
No, és que justament el que sé és que no sabem el que passarà, en el sentit que el que passarà és que es precipitaran els esdeveniments. Això és el que passarà. És a dir, en qualsevol moment, el moment aquest tan tremtamut del xoc de trens s'haurà de produir i haurà de ser per força traumàtic. És que és impossible, és la teoria, diguem, dels ous trencats. Aleshores, clar, la qüestió és bàsicament aquesta. És a dir, i amb això es compta amb un còmplice fonamental del que depèn bàsicament la independència de Catalunya o que aquest procés culmini, que és que el PP i el PSOE continuïn amb la seva torpidesa absoluta i que no siguin capaços i que continueixin de dir que això és un suflé, que això és una broma, que finalment tot s'acabarà en no res, que és el que porten dient des del principi i no s'ho han cregut mai i ara s'ho troben en els nassos. I què és el que faran? Ahí està el problema, que és el que haurien de tenir una miqueta de por. Perquè realment no poden fer altra cosa que utilitzar la força. Aleshores, hi ha una qüestió també important que forma part d'aquesta mena de procés d'assajos, que és que els independentistes saben quanta gent són capaços de mobilitzar. Però la pregunta, que també té la seva resposta amb la pròpia experiència, és quants són capaços de mobilitzar els anomenats constitucionalistes. I, francament, però, de 2.000 persones no han passat.
Però mobilitzar per què?
Sortir al carrer.
Per sortir al carrer, per què?
Sí, és a dir...
Per què has de sortir al carrer?
El que caracteritza aquest procés democràtic fins ara i tal, per part, si més no, de Catalunya, és que la part...
I per part d'Espanya també és democràtic?
El que dic bàsicament és que la mobilització per part dels contraris és molt feble.
Però mobilitzar per què? Què vols? Mobilitzar que ens trobem al carrer per fer què?
No, el que dic bàsicament és que la capacitat de mobilitzar...
La mobilització està clara. El que passa, sí. Manel, que després arribes a unes eleccions, que jo també crec que són un símptoma de mobilització perquè la gent surt de casa seva i emet un vot, això també li donaràs un cert valor, no? Com a valor democràtic. Jo li dono un valor democràtic a anar a votar, perquè crec que a més que és una de les parts importants, no l'única, la democràcia no només és votar, són altres coses. Però en tot cas, la gent va a les eleccions i el que veiem, les fotografies que veiem de Catalunya, les que veiem sistemàticament en aquests darrers anys, és que hi ha aproximadament més o menys
50-50,
un 50% a favor de la independència i un 50% que no està a favor. Una altra cosa és que tu em dius, hi ha uns que són reivindicatius, evidentment, perquè ara no som independents i ho volen ser, que surten al carrer, i jo t'ho he dit abans, a més de manera transversal, pacífica i massiva. Però, escolta'm, a les eleccions no és veritat el
que estic dient. Això, el que estic dient bàsicament és, quan tu sents les tertúlies, algunes tertúlies de Madrid de tota la vida, el que els sorprenia és com una cosa que a ells els semblava tan escandalosa...
La mobilització al carrer.
Realment, que una cosa tan escandalosa per ells com era, per exemple, el procés de normalització lingüística, no tingués una reacció i que hi haguessin 20 i pico famílies que haguessin reclamat. O sigui, des del punt de vista d'allà, no s'entén. És a dir, quin és el recolzament que tindrien socialment d'allà, aquí, aquest punt de vista espanyolista, si hi hagués que demostrar-ho al carrer, evidentment, d'una forma pacífica, no? Ara no n'hi ha com fins ara han fet. El que dic és que l'espanyolisme és realment feble a Catalunya.
Però el no a la independència... Com ho vam veure
no
amb un plebiscit,
que
era un plebiscit legal, però era un plebiscit polític, així es van plantejar les eleccions per part del president Mas. I és igual, i les enquestes que tenim, i totes les mostres que tenim, és que hi ha el 50% de catalans, Escolta, mira, jo no sóc... A Madrid em diuen independentista i aquí espanyolista, com ja fa tants anys, jo ja convic amb això, i no passa res, i no els hi agrado mai a ningú.
Per aclarir-ho, ja que som.
Ninguna de les dues.
I aleshores el que jo t'estic dient és que jo, si tu dius, et consideres espanyolista com tu ho estàs definint, et diria no, votaria si a la independència no. Aleshores, per tant, i sóc una demòcrata també, perquè ja jo estic una mica farta d'aquests insults que els que no defensem certes coses no som demòcrates.
Això diguem-ne que ho diguin a Madrid.
M'agradaria una consulta també.
No, però el que dic bàsicament és que aquest mite del 50-50% no és cert.
Què és cert?
No és cert, perquè hi ha aquest famós 12-13% que correspon al que seria un equivalent del sí-no.
Vols una solució?
No, jo vull que és un referèndum, que és una cosa la més senzilla per saber què és.
Si vols obtenir un referèndum pactat amb l'Estat, has de fer unes eleccions autonòmiques on els partits independentistes treguin un, per sobre del 60-65% bueno, dels vots.
Jo estic dient l'altra cosa, el que estic demanant.
Llavors és l'única forma, que Catalunya pot assolir la independència. Mira, és d'aquesta forma. No l'assolirà de la forma que s'està plantejant. Ja, és ja impossible. Una, o sigui, una cosa, i generaràs un conflicte social brutal. No, això perquè, una, el que estàs demanant és que la gent surti al carrer. Ah, va, que això ja és molt més perillós. De tot el que s'està dient, el més perillós és demanar que la gent surti al carrer.
Cuidado.
Que la gent surti al carrer perquè té una majoria parlamentària.
No, espera, espera un moment. Primer,
que els parlaments han d'estar sota de les lleis, sempre. Perquè si no, les minories...
Ui, dos quarts d'onze.
No, si m'estàs retraient... Les minories estem desprotegides.
Si m'estàs retraient, bàsicament, que Covid vol bé que la gent surti al carrer, evidentment que sí, faltaré més. És l'exercici democràtic.
Això sí.
Què passa? Que sortir al carrer vol dir que sortir
com a càrcel. Fins ara, endavant, com fins ara.
El que és que un tema interessant a tractar, que no és el moment perquè no tenim temps, però que donaria a pensar, és que és el que produït, que el que seria el sentiment nacional espanyol sigui realment feble a Catalunya, si més no, mira, pel que demostra la seva capacitat de mobilitzar. Ara jo tinc la meva teoria, que si voleu us ho explico, però que té a veure justament amb el paper que ha fet l'esquerra i el paper que en un cert determinat moment...
Surt més gent al carrer quan guanya la selecció espanyola al Mundial que clar quan que sí. Fa el 12 d'octubre.
No, la bandera espanyola és la bandera d'un club de futbol, això és la veritat.
Dos quarts d'onze, aquesta frase, arribarem a l'ull de poll. Espera més. El senyor Coix ja pot anar passant, si vol, perquè després l'enganxem amb els pixats al ventre.
El Nacho Sanó.
Diguem si és el... Pitus. Una bomba, però no.
No, sí, és 1:31.
Ah, ostres, sí. Bueno, és que aquest rellotge digital jo no l'entenc mai. Sí, perdona, que no el sentia.
31
no, perquè no s'entén. Bueno, és igual, m'estic fent gran. Puc dir... Bueno, bon dia a tothom,
Bon dia.
Puc dir una paraulota, Basté? Ai, Jofre, sí. No ha sigut una trampa, això, Ha sigut és de costum, vaja. Puc dir la paraulota, perquè tu has explicat que la gent que diu paraulotes durant l'informatiu, ho has dit, era la gent més honesta i més sincera.
Renecs.
Sí, o un renec, era un... Sí, renecs, vaja. Doncs collons, noia, perquè ens heu ben ficat la por al cos a tots plegats avui amb això de l'atemptat de Turquia, el senyor especialista que ha vingut aquí avui al món a RAC1, els xiites, els sunites, la guerra síria, Iraq, la reivindicació de l'estat islàmic que ens ha sortit a mitja tertúlia, aquest senyor ministre britànic amb les armes biològiques. Bueno, han començat l'any una mica acollonits, un debat, s'ha de dir, molt interessant, com es diu en aquests casos, amb tocs de Vanguardia Dossier, per entendre'ns, però després ja ha sortit el llenapistes, ha anomenat El Procés, i aquí sí que ja s'ha començat a, diguéssim, començat la grenya habitual, amb una Rocío desconcertada per molts motius, en general,
sí,
però perquè la Rocío té una pregunta com hi ha d'inici d'any, que és, cap on va això? Que ens l'ha fet a baix esmorzant, que ens hem trobat amb l'Alejandro i amb el Barbeta, podem revelar-ho això, i ja ens ha dit, bueno, això cap on va? Doncs mira, no, molta solució no tenim. 1x1 dels tertulians en estricte ordre d'aparició, Jordi Barbeta, de cos present, com hi hem dit, perquè és el nostre home a Washington. Barbeta, ets el barrufet rondinaire, perdona que t'ho digui. Sí, home, sí, espera't. No rondinis, abans que acabi de comentar.
No diré res.
Però ja has fet cara de rondinar. Quan fem connexions de matinada, som les 3 de la matinada, em truca la Marga, no sé què, tal, sempre es queixa. Sempre t'ho dic, que et queixes. I avui ja es queixava que l'hem fet venir un dia de festa. Escolta'm, i l'alegria de trobar-nos aquí.
Jo, per això que he vingut,
I sempre està pel del canó. Es queixa molt, però sempre està pel del canó.
Especialista.
Es queixen menys i no hi són tant.
És que el dia que deixes
per aquí va que punyal. Especialista en el tema nord-americà, per exemple, allà els llops solitaris se'n van al súper, se'ns hi va la castanya i compren l'arma. Amb els temes dels mitjans de comunicació ens ha dit que són part de l'establishment. També ens ha fet una anàlisi, aquí hi ha hagut una, diguéssim, una discussió interessant sobre què era el poder. Què és el poder? El poder sempre mana, lògicament. Rocío Martínez Sempere, de cos present també, la nostra dona a Madrid, però avui la tenim aquí. La gent no ho sap, que està a Madrid, però estàs a Madrid fa més d'un any, que quedi clar, pels qui volen fer un cafè amb tu.
Jo sí que a Washington te fot res.
Bueno,
I molta gent em diuen que em van veure la setmana passada.
Tens algun doble?
O uns altres que em diuen, no esquius mai, quan esquim cada dia dos nens sols,
Bueno, no et busquen bé les pàgines o el diari adequat, potser s'han equivocat de diari. La cabra tira al monte, en aquest cas del monte el PSC, parlant de l'Erdogan, ha sortit el Maragall, que pel que es veu a la seva època us parlava de l'Erdogan, i això de Turquia ho hem de mirar.
A veure,
contra
les a visitar.
Com a president i tot.
Sí.
Contra les apagades informatives, o la pregunta que es fa, és que ens agrada l'apagada informativa segons qui la faci, i incorpora el lexicon el concepte mirada escolàstica, que l'has deixat anar diverses vegades durant la tertúlia.
El Manel Delgado...
Sí, clar. Bueno, Manel Delgado ha deixat anar una cosa habitual. Caram, estic veient la cama del senyor aquest de... La cama de... Sí, està lesionat de veritat, el... Com es diu? El Nacho Sanahuja. Nacho Sanahuja. El Delgado, un clàssic. Europa no existeix, això sempre ho dius, perquè en realitat és Euràsia, ho vas explicar ja un dia. El...
Ignasi, i has de pensar.
No comencis, que no et toca encara, tu, eh? Bon any per cert, eh? El d'Estat Islàmic, més que el Corà, el que ha vist són moltes pel·lícules, una altra màxima del Delgado, si una persona li agrada les armes que es faci militar i a sobre guanyarà pasta, i ha invocat Hitler en un moment donat de la discussió, cosa que ha causat una certa sorpresa dels presents. Alejandro López Fonta també l'acaba de tirar al Monte, cap al Monte de l'empresari en aquest cas, perquè preguntant sobre el benestar a Turquia de l'Erdogan, has dit, però la pasta d'on va venir, eh? D'on va sortir la pasta? Qui invertia en aquest país? Sobre Turquia hi ha hagut un que has dit que el cristianisme, vaja, sobre el conflicte, ha fet el mateix que l'islamisme, cosa que rebat la teoria del Delgado que t'acusava de culpar els islamistes de tot això, i no penses deixar de fer res per culpa de l'amenaça terrorista. L'artista convidat ha estat en Gabriel Garrum, politòleg expert en Turquia, ha viscut 2 anys a Istanbul, fill de pare sirià, d'Alep concretament. Una qüestió terminològica, m'ha semblat que deia Estambul tota l'estona en lloc d'Istanbul, que és una cosa que hi ha un tipus de català no parlant que fa, que li diu Estambul a Istanbul. Sobre Turquia la situació està molt polaritzada, i sobre Erdogan, un bon dia aquest senyor va dir, em baixo la democràcia, i així van les coses. Jofre Llombart, aquí de cos present també, sí, en plenes vacances, diguem-ho tot, fa dies que no sento el Basté per aquí a la ràdio, però m'ha fet un like a l'Insta a les 8 del matí, vull dir que despert estava. Falta veure quin fus horari, però vull dir que no sé on és, però estava despert. Has dimitit de les teves funcions quan has dit, hem portat el Gabriel aquí, explica'ns-ho tu. Com explica'ns-ho tu? Tu l'has portat a la ràdio, digues per què. Fixa't, ho has dit al començar el programa, eh? I conciliador, quan hi ha hagut una mica de... Vaja, quan el Barbeta ha dit ara per musulmà i després el Delgado l'ha corregit molt educadament i al cap de molta estona, vull dir, tranquil·lament, tu has dit, sí, ho han fet molt bé això, molt educadament, has volgut posar pau on no hi havia conflicte, però ha estat bé. Unes frases i que passi el senyor de Mata de Pere. Avui són totes del Barbeta i del Delgado, eh? Vull dir, estava sembrat avui, Barbeta, ja t'ho dic ara. Barbeta, Castro els matava de gana i els alimentava l'orgull col·lectiu. Sobre el tema de Catalunya, dubto jo que Catalunya sigui independent d'aquí un any, cosa que no vol dir que no pugui passar. El Delgado, jo us diré modestament el que ha passat i el que passarà. Sobre el tema del procés també ens ha explicat la teoria de l'assaig general i ens ha conclòs que la lluita per la independència serà la lluita per la democràcia. I l'última frase és del Barbeta: el que no farà el PP és enviar el Tejero al Parlament de Catalunya. Són radicals però no tontos.
El piano.
El senyor de Mata de Pere aquest, eh?
Hola, què tal?
Hola.
Bon any,
jo bé.
Bon any, eh?
Bon any a tothom.
Bon any a tothom.
Estic molt content. Però també es porto tota l'estona tocant-li la Rocío, que m'agrada molt.
Tocant la Rocío?
No. La trobo molt atractiva i quan li allargava una mica la mà i li anava tocant, porto un bolso com de pell de conill i m'he anat posant burro.
No, és la pell sintètica, que a mi no m'agraden les pells.
Ah, és dolent aquest bolso?
Totalment, doncs jo és que estic en contra ideològicament.
Doncs m'he posat borraco, tocant-lo.
Això ja és el teu problema.
Escolteu, avui parlarem dels propòsits del 2017. De tota aquesta gent que es fa propòsits, que jo crec que veien en les cares que foten més que propòsits. Que te'n vas? Propòsits... Les cares que foten sembla que et facin despropòsits.
A veure, hi ha els... 2017.
Sí, hi ha els clàssics, que és de deixar de fumar, anar al gimnàs, aprimar-se, no sé, tots aquests els xitxarel·los clàssics de cada any que diuen el mateix, de dir el dia 1. A veure, per mi això de posar-se plaços, doncs no sé què dir-te, posar-se plaços. Doncs una cosa l'has de fer quan estàs motivat. Per exemple, ara fa uns anys, quan vaig comprar el cotxe que tinc, un Mercedes, el dia que el venedor m'ensenyava com funcionaven els mandos, el primer dia vaig entrar amb el cigarrillo a la boca. Què fots? Que estrenes cotxe? Dic que no ho fa la gent. Oh, la gent, quan estrena cotxe mai fuma. Dic, i què tarden en fumar? Ah, no, res, tarden 3-4 setmanes. Pues, perquè haig de passar 3 o 4 setmanes a disgust, jo. Ja entro des del primer dia. No sé, a veure, tot això del... Mira, és que jo vaig tornar al rebut del gimnàs ara. Això que uns que volen anar al gimnàs a partir del dia 1, jo fa 2 setmanes vaig tornar al rebut. Però vaig tornar com un morós, que ja sé que està molt malament fer tornar al rebut, perquè és que si truco cada vegada que truco per donar-me de baixa, m'acaben convencent i em queden, no, fora. I si ja se'm truquen, ja d'allò. Escolta, jo aquest 2017 penso seguir menjant com un gos. Dic, perquè a més m'haig recuperat el que m'he primat per Nadal, perquè la gent que mengem bé durant l'any, per Nadal ens aprimem. En canvi, el perraje, que durant l'any va menjant de tàpers per Nadal, no estan acostumats i s'engreixen. I després el que faré ara, me'n vaig a l'hospital, el primer que faré és posar-me a fumar com un boig a la porta de l'hospital. Aquest 2017 seguirem la meva vida tal com és a dir, em seguiré rentant les mans amb aigua freda.
Bé.
S'heu fixat que hi ha un tipus de convidat que ve a casa, dels que venen a casa i se'n van a fer caca? Aquests ja n'hem parlat diverses vegades. Però després hi ha un altre tipus de convidat que quan vas a casa, el teu propi lavabo, i et vas a rentar les mans, quan obrir l'aixeta veus que et surt calenta. Vol dir que el cabró S'ha rentat les mans amb aigua calenta. A casa meva, per què t'has de rentar les aigües amb mànega? Tu penses que ho fan a casa? Saps el que gasta? Primer que gasta molta aigua fins que surt calenta.
Exacte.
I això també, quan vas a l'estació de Sants, també hi ha molta gent que ho fa, perquè quan és gratis s'aprofiten. Després, jo aquest 2017 seguiré fent exactament el mateix que he fet el 2016. Com, per exemple, fer... Sabeu el que feia el Copito? Hi ha nens, si no es pot dir. El que feia el Copito de Nieve, quan allà a la Gàbia, que la gent s'escandalitzava, sí. Doncs jo seguiré fent-ho cada matí abans de dutxar-me. Escolta, s'heu fixat que tinc els ulls vidriosos? Sí, això, sí, això és perquè... Sí, perquè si això, això és culpa
abans de dutxar-te el mateix és
sempre.
Important.
El problema és que queden els ulls vidriosos i després quan vas pel carrer la gent jo crec que ho reconeix que has fet coses a Copito. Sí, després sí, després n'hi ha que diuen que aquest 2017 em trauré de damunt totes les persones tòxiques. Escolti, però vostè quina edat té? No, és que tinc 47. Vostè és burro. Escolti, jo als 40 anys vaig fer 300 cartes de despresentació. Vaig enviar 300 cartes de despresentació donant els motius a per què jo volia ser despresentat de 300 persones diferents i les vaig arribar a enviar la feina que em va portar i els disgustos. Escolta, aquest 2017... Què? No és que diuen aquests que m'aprimaré, però pues sí, sí, de menjar empanadilles aquestes al Findus, home, que vas per les cases i tots són aperitius, patates, xips, refrescos i cervesa, que mengeu com el perraje, home, que després van pels bars, demanen una cervesa i es fot un morro de porc, perquè gent d'aixeta. Mira, jo aquest 2017, una altra cosa, seguiré igual i seguiré sense llegir cap diari digital. Quants diaris digitals hi ha en aquest país?
Uns quants.
200? Si cada diari digital té els seus 10 articulistes, multipliqueu-ho. Jo creieu que ha d'haver-hi 2.000 persones donant la seva opinió? Tu també escrius en un digital, Jofre, sí, home, ja n'hi ha prou.
No, un digital i a més un de paper que té la seva versió digital.
Clar. Els diaris digitals d'aquest país està ple de gutis. Sabeu el guti del Madrid? Que era la joven promesa i la joven promesa i al final es va convertir en una eterna promesa que va fer 37 anys i es va retirar i encara era la promesa. O l'Ivan de la Penya? Sabeu l'Ivan de la Penya que el Cruyff no el deixava jugar? És boníssim! Després va anar a la Lazio si hagués sense jugar, després va demanar al Marsella si hagués sense jugar i després va acabar l'Espanyol jugant.
Molt bé.
Doncs està ple. Bé, en fi, jo ja no em vull fotre'm de camises. I després una altra cosa que faria per acabar aquest 2017 és fer una llista dels llocs on no he estat. Hi ha molta gent que farda dels llocs on va, on sí. Ha estat. Hi ha estat a Amèrica, hi ha estat aquí, hi ha estat a Egipte a veure les piràmides. Doncs jo faré una llista dels llocs on no he estat i on no vull anar.
Amb la voluntat de no anar.
No anar, exacte. No sé, a Gavà, a Àvila, al Congo... A Laos, que s'ha d'anar a fotre a Laos. És que jo he estat a Laos. Després compren un mapa i es posen xinxetes. Escolta, jo no he estat a Laos. No vull anar a Laos. No, ni a més, fardo de no haver anat a Laos. Calella de la Costa. A Calella, aquí, al Calella, aquí, al Maresme, és això, sí. No? Que haig d'anar a Calella, doncs mira, doncs vaig anar-hi fa 2 anys. Saps l'emprenyat que estava?
Tu vas a l'altre?
El Saúl Gordillo, el director de Catalunya Ràdio, sí. Em va convidar a dinar al restaurant de la família, que és boníssim, que és el Rincón Gallego.
Hogar Gallego.
Boníssim. No, després allà una vegada vaig estar molt content, perquè a més es menja molt bé. Però clar, jo estava sortint d'aquí per la Gran Via i ja m'està cagant amb tot. De fet, vaig trucar molts amics meus per dir que no he estat mai a Calella. Aprofitant que en quedaven 10 minuts per anar-hi. És terrible. Per cert, el Saúl em va convidar molt abans de ser director, no us espanteu, Hi ha un altre propòsit que tinc, un altre propòsit que tinc és cada vegada que vingui algú de la CUP aquí de convidat, jo faré el meu des del llit. Per allò de la desobediència. No?
Molt bé.
Està.
Senyors, moltíssimes gràcies. Manel Delgado, Rocío Martínez Sampere, Jordi Barbeta, Alejandro López Fonta, moltíssimes gràcies.
Fins a la pròxima.
I al Nacho de Sanahuja i al Pere Mas, fins demà. Adéu.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, sé on siguis. Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon, qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta, es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta, sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell, sé on siguis.
El perquè de tot plegat. RAC 1.
Bon dia, Coyote. Dreta cap al passeig de Gràcia. Ras, atenció, radar mòbil. Cesar, avisa la comunitat Coyote.
Vols un copilot com Lluís Moya? Escull Coyote, amb les millors alertes en temps real. Límits de velocitat, amb busos, radars i és 100% legal.
Alerta, oferta excepcional.
100 euros. Sí, 100 euros de reemborsament en dispositius Coyote. També disponible a la nova botiga Coyote a Diagonal Mar. Condicions amb mycoyote.es.
Jo soy Coyote.
Una pel·lícula de Martin Scorsese. Segons la premsa, una obra mestra. La millor pel·lícula de l'any. Monumental. Silencio. Als cinemes el 6 de gener.
Puc aprendre a programar encara que sigui de lletres?
Sí. A Ubicum preparem la nova generació de professionals digitals sense que importi la seva procedència acadèmica. Apunta't al programa intensiu de Web and Mobile Development. Pagues el 50% a l'inici del curs i la resta quan comencis a treballar. La promoció d'octubre 2016 ja està fent entrevistes de feina. Informa't a ubicum.com.
Espectacular, divertit i amb les cançons més ballades de la història. Priscila triomfa al Teatre Tívoli. Última funció el 4 de febrer. Improrrogable. Entrades a priscilaelmusical.es.
Vols aprendre a pilotar un dron? A RC Tècnic t'ajudem.
Som especialistes en drons per principiants i professionals, des de drons d'iniciació per 29 euros fins als més sofisticats.
També en cotxes, helicòpters, avions, llanxes, robots, tancs, tenim taller propi.
Els teus regals de radiocontrol a RC Tècnic, a Calvet 63 de Barcelona o a rctècnic.com.
RC Tècnic, la botiga de referència a Catalunya.
Corre, pare, que arriben els Reis. Jo ja marco amb la meva T12.
Per anar a la cavalcada, eviteu cues, problemes d'aparcament i nervis. Desplaceu-vos en transport públic. La manera més còmoda, sostenible i segura d'anar a saludar a Ses Majestats d'Orient. Bones festes. ATM, Autoritat del Transport Metropolità.
Xocolata negra i amb llet.
Neules.
Avellanes.
Encenalls de taronja confitada.
Gerds. Canyella.
Mantega de cacau.
Sucre i sal.
És que el torró, torró!
Ja el tenim aquí. Ja el podeu tastar. Ja és a la venda el torró solidari. El torró RAC1. Per un Nadal dolç.
Què diu que és un torró solidari?
Compreu el torró RAC1 de Torrons Vicenç.
Boníssim.
Per només 7 euros col·laborareu en la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants.
Tots els beneficis obtinguts aniran destinats a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona
per a la investigació de les malalties minoritàries.
I porta els colors de racó!
Descobriu-lo a les botigues de Torrons Vicenç o en els supermercats del llistat que trobareu a racó.cat i a vicenç.com.
El torró solidari.
Sí, està boníssim.
El torró RAC1.
Tots som torró.
Torró, torró!
Món a RAC 1, amb Jofre Llombard.
Les 10 i 47.
Vins i caves Maset del Lleó us ofereix la tertúlia esportiva.
A aquesta hora saludem Joan Collet. Bon dia i bon any, Joan.
Bon dia.
També saludem l'Edgar Fornós. Bon dia i bon any, Edgar.
Bon dia i bon any a tothom.
I el Santi Segurola feia menys dies que hi parlàvem, però igualment bon dia i bon any, Santi.
Bon dia a tothom.
Escolteu una cosa, el divendres vam començar a parlar, ara parlem, si voleu parlem de que avui torna el Trident, etcètera, etcètera, mica en mica es va recuperar la normalitat, cap sorpresa en aquestes dates de ningú.
No, han desconnectat moltíssim, han descansat, jo crec que això és la millor notícia, que han pogut tots tenir moltes vacances, comparació a l'any passat, que no van tenir pràcticament res. Recordem que l'any passat, avui, ja hi havia partit de Copa, precisament contra l'Espanyol, i el 30 havia hagut partit contra el Betis. Jo crec que aquest any és el millor.
I venien de jugar
al Mundial de Clubs, i tant. I tant.
Bé, ara si voleu en parlem, però el divendres vam començar a treure una qüestió que era la bogeria del futbol xinès, i va sortir a la tertúlia general, la tertúlia que precedeix aquesta tertúlia esportiva, no? I clar, vam dir aquelles xifres que eren 300 milions per Cristiano, 500 per Messi i a més 100 milions d'euros cada any per cadascun d'ells. Tot això eren ofertes, missatges que s'havien fet arribar, és a dir, podem estar perfectament en el camp de la rumorologia. Què no ho és? El fitxatge de Carlos Tevez al Shanghai Shenhua, 40 milions d'euros, 40 milions d'euros per temporada.
No, és veritat.
Òscar, 25 milions anuals, la Betsy, 20,8. Jo no sé si la cosa va cap aquí, és un suflé. Avui Gai Delia va anar a l'AS, diu, dubto que el futbol xinès sigui sostenible. És, jo trobo una xifra molt interessant, però de moment, a 2017, a 2 de gener, la cosa està així. No sé com ho veieu. Joan.
Econòmicament, clar, si ho diu el professor serà per alguna cosa, no? Jo crec que econòmicament no té cap viabilitat, això. No té cap viabilitat. Avui en dia tot el món del futbol es mou molt per als drets televisius, per el que tu vens a tot el món. I jo crec que avui en dia encara anar a veure o comprar futbol xinès, no sé quants països compraran aquests drets. També té un problema el futbol xinès, bueno, que ja l'ha tingut altres clubs, però ara, per exemple, van fent grans fitxatges. És molt diferent fitxar a l'Òscar, que és un relativament jove, i altres jugadors, fitxar el Tevez. Jo crec que amb això no hi guanyen res, fitxar jugadors com el Tevez de 32 i de 33 anys. A més, només poden tenir 3 estrangers.
Clar.
En poden tenir 4, però un ha de ser asiàtic. Al final 3. No sé si també els 3 estrangers, per molt que tu portis un Òscar, per molt que tu portis el Tevez, no sé si això et marcarà les diferències. I hi ha un altre tema a nivell esportiu que a mi és el que em genera molts dubtes. Al final, per molts milions que tu paguis, això ja ho havia fet a Estats Units, al Cosmos, i aquest model, jo també fa 5 anys o 6 em pensava que això passaria a Dubai, que passaria a Qatar, que passaria a Aràbia Saudí, semblava que s'ho tenien que menjar tot, els millors jugadors semblava que es anaven a retirar allà. I al final s'ha quedat tot amb un no-res. Mentre no tinguin molts èxits a nivell esportius, a nivell d'equip, no tindran un nom a tot el món. Inclús l'equip que queda campió de la Champions asiàtica, ara mateix l'equip que arriba a final amb el Real Madrid, qui el coneixia, l'equip d'aquest de Japó? El Kashima, oi?
Kashiwa, sí.
El Kashiwa. No el coneixia ningú. Vull dir que tu pots anar guanyant molts diners, però si tu no tens molts èxits, si tu no participes a la Champions, els jugadors que vagin allà, ja m'agradaria saber, per exemple, aquest a l'Òscar del Chelsea, d'aquí un any qui se'n recorda de l'Òscar, si és que amb el seu equip no arriba a una final de la Intercontinental. Exacte. Jo crec que això és un missatge, és un projecte a llarg plaç. Sí que està bé tot això que estan fent de les escoles, les acadèmies, que hi hagi gent europea que vagi allà a començar a repartir uns criteris, a repartir uns conceptes de futbol, i que això d'aquí uns anys pugui començar a tenir un retorn tant econòmic com esportiu. Ara, avui en dia, jo crec que és només guanyar molta popularitat a dintre mateix de Xina, a dintre mateix, però no sé si a nivell global pot tenir molt d'èxit a curt termini.
Santi.
Bueno, es un tema para debate sobre el que no tenemos otros datos que el pasado, lo que ocurrió en Estados Unidos en los años 70, donde terminaron jugando, y en algunos casos en edad todavía muy competitiva. Pelé, Cruyff, Best, Beckenbauer, es decir, allí fueron estrellas de verdad. Y aquello no triunfó, y Estados Unidos era la China de entonces. Habría que pensar por qué no triunfaron, y en gran medida es porque culturalmente, sociológicamente, el fútbol era un deporte que en Estados Unidos se quería lanzar, pero que no funcionaba entre la gente. Es decir, que no funcionaba entre la audiencia, primero en la audiencia que acudía a los estadios, que iba gente, pero digamos que era un fenómeno extraño a su propia cultura deportiva. Yo creo que en China estamos todavía en eso, es decir, que se está intentando introducir un poco artificialmente lo que es el fútbol en China, como todos los experimentos que se hacen en los países que tienen una audiencia enorme, y en este caso China tiene la ventaja de que tiene 1.500 millones de personas, con que le guste el fútbol al 10% de la población, pues ya son 150 millones. Pero es que el fútbol no es así, es decir, el fútbol tiene una base social, sociológica, que te viene de más de 150 años, de 150 años. El fútbol, la liga inglesa, las competiciones inglesas empezaron a mediados del siglo XIX, y todos estos traspasos antinaturales no han funcionado muy bien, que yo sepa. Lo que sí ha funcionado muy bien ha sido el fútbol que le gusta a la gente, y el que le gusta a los críos y en las calles y tal. Y África, que no tiene un duro, pues salen jugadores africanos y tal, les falta equipos, pero sale gente que sin medios, pero con la calle, con el deseo de triunfar, con las habilidades propias, pues se han instalado en el fútbol mundial y ha funcionado bien. Todavía esto, estoy hablando de jugadores, ¿eh? Uh-huh. Pero todo esto en Asia prácticamente no ha ocurrido. Fíjate que los japoneses ya llevan 25 o 30 años en este negocio. Ahora, yo creo que el digamos, para mí, el asunto no está en los jugadores que vayan a ir a China por ahora, ya veremos dentro de 20 años, pero sí que está claro que, evidentemente, el poder sí que se va alejando de Europa. Es decir, el poder sociológico, el poder deportivo lo tienen los europeos, pero el poder económico lo tienen los chinos, lo tienen los oligarcas rusos, lo tienen los banqueros estadounidenses y lo tienen los jeques árabes. Y cada vez son mayor el número de equipos, de clubes, de grandes clubes ya, que les pertenecen a ellos. Y en buena medida también eso significa que una vez más se va alejando el fútbol de la gente, de sus viejas raíces. Es decir, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero el fútbol Collet, el fútbol del Español, el equipo del Español, era de la gente del Español hasta hace 25 años. Es decir, los socios votaban, ponían al presidente y tal. Luego fue de algún empresario local y ahora es de un empresario chino. De hecho, el Atlético de Madrid, su nuevo campo, se va a llamar Banda Metropolitano, y va a tener el nombre de una empresa china, de un empresario chino. Esto sí que es más, esto sí que va a ir hacia allí irremediablemente, y para mí, yo no sé si con buenas o malas consecuencias, para mí con sospechosas consecuencias, ¿eh? Esto sí que no son los jugadores, sino el hecho de que poco a poco el poder se va desplazando hacia otros lugares, y donde está el poder se toman les decisions, i no sé si van a ser les més convenientes.
Edgar. Clar, afortunadament, amb els diners no es pot comprar tot, és a dir, sí que es pot millorar moltíssim, s'ha vist en equips de la Premier com equips que pràcticament no optaven a res, ara opten a guanyar títols, però per sort no ho és tot, perquè si els diners ho fossin tots, quan venen els diners d'Aràbia, de Xina, d'Estats Units, doncs equips que han tingut caps que venen d'allà i capital que ve d'allà haguessin guanyat Champions cada any, i això no passa. Per exemple, el City no guanya Champions, el Chelsea va guanyar una després de molts anys d'Abramovich, etc. I una miqueta és el que estàvem parlant, és a dir, tot procés que no ve d'una manera natural és molt complicat, i si s'acaba fent realitat és el procés de molt, ja, molt temps, és a dir, si tu calces un 41 i et vols posar un peu del 36, per molt que ho intentis no te'l podràs posar, aquesta sabata. Com a molt te la podràs posar on mig peu et sortirà. Això vol dir que d'alguna manera, per molt que intentin comprar futbolistes i venir, Tevez, Hull, que també està per allà, Òscar, etc., una flor no festiu, és a dir, alguns futbolistes sí que com a reclam econòmic podran venir, sembla que podran ser l'AM per alguns d'altres, però això no quallarà si no es fa com, per exemple, ara s'intenta fer a Qatar, que és invertir en formació, invertir en acadèmies. El Xavi l'altre dia ens explicava que fins fa molt poc tenia un entrenador marroquí que pràcticament no sabia ni de què anava la pel·lícula, ara a l'Al-Sadd l'entrenen. El preparador físic és un portuguès boníssim que ve de la Lliga Portuguesa, i els entrenaments han millorat moltíssim. La gent sí que té ganes de jugar a Qatar perquè es fa un futbol bonic, perquè es fa un futbol atractiu. És cert, com deia el president, no es poden portar tots els jugadors, perquè com passa a Xina també a Qatar només es poden tenir 3 estrangers per equip. Això està molt, molt registrat, perquè no passi el que pot passar, que és que canvi tot d'una vegada per totes. Els porters, per exemple, a Xina han de ser sí o sí del país, no poden fitxar altra gent per també potenciar una miqueta el seu mercat, i ja veurem què és el que passa. Jo crec que d'alguna manera això costarà molt, perquè per molts diners que hi posin, si el futbolista vol ser competitiu, vol guanyar a nivell col·lectiu i individual títols importants, com li passa a Cristiano, va dir l'altre dia. No sabem si és certa o no l'oferta que li han fet a Cristiano, el que sí que sabem és que ni l'ha volgut escoltar, perquè si el que vol és guanyar pilotes d'or, que a ell li fan molta il·lusió els títols individuals, si vol guanyar Champions League, que és el que t'acaba donant prestigi, només ho pot fer en un equip europeu, en aquest cas, i per molt que li ofereixin tots els diners del món, no crec que sigui suficient per poder marxar.
Per això la cosa anava més en la direcció aquesta que apuntava també, no?, el Santi Segurola, que és, una cosa és que tot aquest capital no europeu, que és el que ara té, no l'esport...
Recuerda que, por ejemplo, si hacemos una lista de los 15 principales clubes europeos, ¿no? Vamos a hacerlo así. Yo creo que 10 ya no pertenecen a la vieja propiedad.
Es decir, bueno, es que yo creo que en Inglaterra ya no queda ninguno.
No, prácticamente ninguno. Es decir, si hay que decir la verdad, solo quedan los alemanes, el Bayern de Múnich y los equipos españoles.
Bueno, en Alemania no dejan que ningún propietario tenga O sea, que ninguna persona física tenga la propiedad de un club.
Sí, no, no, pero aparte de eso, el Bayern, digamos que sus propietarios son todavía Audi, BMW, aparte de los 50%, ¿no? Y los que están ahí, pues son los Rummenigge y compañía. Y en el Madrid, en el Barça y hasta en el Atlético Madrid, donde ya ahí sí que ha entrado capital chino y capital importante, sí que estamos en una situación un poco diferente, pero Sevilla, Atlético Madrid, los cuatro que están en la Liga de Campeones todavía son, por decirlo de alguna manera, representantes de esa estación intermedia entre el viejo fútbol de los socios, en el caso del Barça, del Real Madrid todavía, y los nuevos propietarios, que son los grandes ricachos de Rusia, China, los jeques árabes y tal, que son los que dominan el fútbol inglés, el Paris Saint-Germain, ahora mismo el Milán.
O sea, el Inter, sí.
Digamos que, curiosamente, es curioso, pero pensándolo, se me está ocurriendo ahora, los equipos que más éxito han tenido en los últimos años son Real Madrid, Barcelona, Juve, que es propiedad italiana todavía, los Agnelli,